La caravana, amb Joan Trias.
Passen 6 minuts de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa doncs, la caravana en aquest nou dimarts de ràdio i ho fem endinsant-nos a les lletres i les melodies de quin grup, Núria?
Doncs del grup de música Llars, un projecte de veus i guitarres d'Eduard Balaguer i Letícia Martín que juga a expressar-se entre els camins del folk, l'indie i el pop i des d'on asseguren surten unes cançons properes amb textures electròniques, una temperatura càlida i un ambient acollidor per parlar de totes aquelles coses que ens fan sentir com a casa, del que no i de tot allò que volem que siguin les nostres llars. Va ser el 2019 quan Llars ens va sorprendre tots amb la publicació del seu primer àlbum, després de Moments Llarg, i avui, 3 anys després, pugen a la caravana per donar-nos tots els detalls sobre el seu segon treball, Allò que es queda, un disc, per cert, que destaca pel gran nombre de col·laboracions que té.
Eduard Balaguer, molt bona tarda.
Molt bona tarda i moltes gràcies. Una habitació buida t'acull mentre ets aquí. No sap ben bé que tu només et cal saber que els teus estan.
Abans que res, explicar als nostres oients que la Letícia Martín havia de ser aquesta hora als estudis de Ràdio Estel amb l'Eduard, però que no ha pogut ser a causa del Covid, però que sapigueu que en uns minuts sí que la podrem saludar via telefònica. He dit això, Eduard, Allò que ens queda, segon disc, que no segon treball, perquè porteu anys i panys, no?, fent música.
Sí, va... Com sempre, moltes vegades passa, no?, en aquests camins de la música que comença, diguem, com una cosa més similar a una broma o un passatemps i llavors en algun moment et ve de gust intentar doncs, fer una mica més professional o fer una mica més bé, però més que professional, dedicar-hi una mica més de temps o tenir una ambició artística una mica més gran. Al final, sense cap altra pretensió que fer la música que ens agrada i passar temps junts, etc. Però sí, des del segon disc és el segon.
Sí, Llars va començar així, com una petita broma, com una anècdota, i de cop veu dir, escolta, professionalitzem això. Quan va ser que ho veu dir? Quan va ser que ho veu pensar?
No, va ser amb el primer disc, el 2019, que vam dir... Perquè allò que senzillament ens venia de gust i crec que també havíem evolucionat, diguem, en la nostra manera doncs, de veure la música i de cantar i d'escriure, etc. I senzillament ens va venir de gust... I a través doncs, del segell de 98, que ens van fer confiança, doncs vam començar, diguem, aquest viatge. El que passa és que, clar, el primer disc va sortir a la tardor del 19 i diguem que el que havíem de fer era treballar-lo durant a la primavera del 2020. I evidentment, és un disc que com molts altres companys i companyes, ens vam menjar amb patates, diguem, per la pandèmia.
Allò que es queda surt just després de la pandèmia, no?, té alguna cosa de pandèmia, Allò que es queda?
Home, aviam, és difícil, diguem que... Perquè són cançons personals, al final. Són cançons que parlen de les nostres experiències. I llavors, clar, és difícil que d'alguna manera el que hem viscut en aquests 2 anys no parlar-ne, no? O que no estigui d'alguna manera en aquesta música. No se'n fa relació directament, de fet, i no està escrit durant la pandèmia, però jo crec que d'alguna manera, com a molts de nosaltres, diguem que ha tingut una influència en les nostres vides i en aquest cas també per tant en les nostres cançons.
Allò que ens queda després de la pandèmia precisament és la música?
Home, és de les... Potser sí que entre tots hem pres una mica més de consciència de la... De la capacitat, no?, que pot tenir la música en moments així, tant des d'un punt de vista de salut com un punt de vista de comunitat. Vull dir que totalment, de les coses... poques coses bones, potser.
Eduard, un segon disc, aquest Allò que es queda, que veu presentar, si no m'erro, aquest passat dissabte, diumenge.
El diumenge, sí.
Diumenge, a la nova gescava de Terrassa. Com va anar això?
Bé, encara estem de una mica de ressaca. La veritat és que molt, molt contents, perquè, bueno, el fet de ser sempre, no?, quan comences el directe aquest a plantejar aquestes cançons que has de treballar en l'estudi, no?, d'una determinada manera, doncs arriben al directe i canvien i tenen com una altra vida i tocar amb la banda que tenim la sort de tocar i va anar molt bé, sempre va ser un concert de presentació, diguem, molt, molt, molt a l'ús, diguem, amb molts amics, molta família, vull dir que a part va ser molt bonic i també que ens tenim de taloners, per dir-ho d'alguna manera, el projecte del Jambo, que ha sigut el nostre productor i que també ens agrada doncs, fer aquesta simbiosi, diguem, també en aquests directes de presentació.
En deies, va ser un directe amb molts amics, és un disc amb molts amics, no? 10 temes, 10 col·laboracions.
Sí, això va ser, mira, perquè ja que teníem clar que en aquest moment de la nostra trajectòria, diguem, Ens aniria molt bé tenir un disc, no? que sempre és una carta de presentació i feu-nos cas que hem tret un disc, no? és una eina molt útil en aquest sentit, també creativa, i però vam dir, va, doncs, si el fem, que sigui especial, no? I ell, mira, i una manera que se'ns va acudir de fer-lo especial era que totes les cançons doncs, les féssim de mà d'algú, això de o músics admirats o músics amics, també perquè es convertís, diguem, en un punt de trobada i per donar a cada cançó, saps, d'aquestes 10 cançons, doncs així donar personalitat a cada una d'aquestes cançons, saps? I va ser, ja, vull dir, és quasi com un regal que ens hem fet de la vida.
Anem a ficar-nos en un jardí, Eduard, ara que ens deies feu-nos cas, que hem tret un disc, home. Costa ser músic jove en aquest país per molt que tinguis moltes coses a dir?
Sí, evidentment, la problemàtica darrere... Que és un jardí, diguem, en el bon sentit de la paraula, eh? Vull dir que està molt bé que se'n parli. Té moltes dimensions, perquè hi ha una dimensió de mercat, que al final és el que és, no? Hi ha una dimensió del públic, hi ha una dimensió de precarietat, saps? Vull dir, hi ha una dimensió legislativa, hi ha una dimensió comunicativa, saps que costa també molt trobar espais, vull dir que hi ha una com això de dimensió del públic i també, per tant, d'espais de programació, vull dir que costa, i a part també és veritat que hi ha quantitat i cada vegada més de gent boníssima fent coses extraordinàries i cada vegada n'hi ha més, no? Vull dir que en aquest sentit, per una banda és bona, però clar, per l'altra quan et trobes, diguem, amb aquestes deficiències que dèiem, doncs també genera moltes problemàtiques, aquí genera quantitat de contingut i cada vegada, diguem, no sé si la paraula és més qualitat, però sí més interessant. I a part, sempre hi ha gent, diguem, millor o més bona, però també sempre hi ha gent que hi dedica més temps i que tota la part que, diguem, no és estrictament musical també la fa millor.
La plataforma digital hi ajuda o perjudica?
La plataforma... És que les respostes que em surten són molt diplomàtiques, però realment...
No vull que siguis diplomàtic.
No, és a dir...
És a dir, jo sé que guanyeu per reproducció un 0,00001, una cosa així, no?
Sí, és una bestiesa. És una minúcia, i llavors el problema és que tot va cap al directe, però clar, i més després de la pandèmia, hi ha una saturació gran en aquest sentit, per això que dèiem de la quantitat d'oferta que hi ha, i això també fa que li tregui valor, diguem, a una cosa que també és important, que és la música enregistrada, que és tota aquesta feina, diguem, que hi ha darrere de la música que al final està tot arreu, perquè al final el que escoltem en el nostre dia a dia és aquesta música enregistrada de la que li hem fet perdre, diguem, tot el valor, no? I llavors, allò deia diplomàtic perquè té coses bones i té coses dolentes, però, evidentment, té coses bones, però sí que és veritat que també hi ha aquesta certa fantasia, no sé si allò liberal, de que ara, vull dir, amb les eines digitals pots fer la teva música i arribar a tot arreu i que tu sol des de casa, saps? Ja et pots fer famós. I, bueno, és que famós, ja pots viure la teva música quan la realitat és una altra i les estructures són igualment desiguals i injustes que abans. Saps?
Parlant d'injust, jo crec que una injustícia és quan ve un músic, un cantant, que canta en anglès, per exemple, i li preguntem cada dos per tres per què canta en anglès. En aquest cas, Llars canta en català. Com està la música en català?
Bueno, la música en català una mica té totes aquestes deficiències que abans dèiem, és a dir, però certament això que estàvem comentant, des d'un punt de vista de qualitat, passa per molt bona salut. També és veritat que també s'ha de donar valor també a la gent que també passa una mica, diguem, de les estructures d'aquí o, diguem, de l'univers d'aquí i decideix també sortir fora i d'aquí també s'ha de dir que hi ha molts projectes que ho estan, diguem, patant i que estan triomfant molt a fora, gent d'aquí, no? I que això és una cosa que també abans era més difícil i potser el món digital també ho facilita. La música en català, en molts sentits, està millor que mai. El que passa és que continuem arrossegant moltes deficiències de fa molts anys en cada un de les coses, diguem, dels eixos més importants.
Parlàvem d'allò que es queda d'aquest segon disc d'estudi de Llars. Parlàvem de col·laboracions i de col·laboracions com aquesta. Que no són prou les pors, que no és prou complicat, que no són prou els cops que mirem a un altre costat. Yeah. col·laboració amb Roba Estesa, uns altres amics, que em sembla, us veu trobar a l'Esmuc, no?
Correcte, sí, sí. Efectivament, bueno, sí, era, moltes d'elles són companyes, diguem, d'estudis, a partir de llavors, bueno, sempre ens hem anat seguint, i de quan havíem de pensar en unes col·laboracions, de seguida vam pensar en elles, a part convertir en bateria, diguem, la bateria de Roba Estesa també és la Seratx, que també té com nosaltres, vull dir que en aquest sentit va ser molt fàcil, i a part amb la Gemma, la Gemma Polo, la cantant, també ens ho vam passar molt, molt bé, i ens va fer molta gràcia aquesta col·laboració, perquè per nosaltres era la cançó, diguem, com més animada, més happy, saps? Més força, no? I per llars, de fet, és molt, té molta energia en aquest sentit, i quan els hi vam ensenyar, després de com havia quedat, no? Tot sempre la reacció sempre va ser, hosta, que bonic, no? Vull dir que sempre ens vam trobar amb aquest contrast. Elles segueixen dient que és una cançó molt bonica i nosaltres seguim dient que és un reggaeton, diguem, amb molt canyero.
Reggaeton.
No? És un reggaeton. Per nosaltres és nivell reggaeton, el que passa que, esclar, si li dius a la Gemma o a la gent de Roba Estesa, pues, bueno, se'n riu una mica i diu que és molt bonic.
És un disc tranquil?
Sí, 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 de fet, amb aquest text que heu llegit al principi, que es fan servir aquests conceptes d'acollidor, càlid, etcètera, no? També surt a la tardor una mica per això, però al final és reflex, diguem, també de la nostra manera de ser, de la nostra manera d'entendre la música i la vida.
Parlant de conceptes, la Núria ens deia que veniu d'expressar-vos per camins com el folk, l'indie, el pop. Això ha hagut de variar en aquest disc, precisament per aquestes col·laboracions?
No, és a dir, sempre sí que hem volgut adaptar una mica, diguem, el so una mica a cada artista, però jo crec que si ho escoltes tot de baix sempre és llarg, al final les cançons són nostres, la producció és nostra, vull dir que jo crec que tot transpira una certa coherència, tot i que sí que, ja que teníem la sort de que vingués tot aquests artistes, doncs sí que hem volgut que cada un, evidentment, tingués el seu espai, no?
Perquè, Eduard, com es planteja una col·laboració? És a dir, jo que no en tinc ni idea del món de la música, qui planteja què? Qui planteja el text? Qui planteja la música? Com s'adapten els dos grups a fer-ho?
No crec que hi hagi un model, diguem. És a dir, crec que això ho fa segons cadascú amb la relació que té cadascú amb l'artista.
Per tant, com
l'artista.
Ha estat el vostre cas?
També ha sigut divers. És a dir, hi ha artistes que els hi han passat la cançó, mira, hem pensat en aquesta cançó, i ja s'han respost, sí que guai, quin tros us agradaria que, no? Us agradaria que cantéssim. Bueno, i també hi ha hagut nos, o sigui, evidentment també hi ha gent que pel que sigui, doncs al final no hem pogut fer la col·laboració, o hi ha altres artistes que s'han implicat i dius, ostres, pues a mi m'agradaria escriure un tros, de fer la lletra. Sí que és veritat que al final tots disposem de poc temps, vull dir, que no és, diguem, que la nostra feina en el sentit de com paguem les nostres despeses, vull dir, i per tant el temps és limitat, i sí que, diguem, no hem dedicat tot el temps que haguéssim volgut idíl·licament, en plan, allò que et donen 3 mesos per fer un dia. Però tot i així, hem pogut donar el temps suficient a cada artista, però vull dir que ha sigut variat, depèn de l'artista.
Entre les col·laboracions que hi ha i que hi podem trobar en aquest Allò que es queda, aquest disc nou de Llars, hi trobem Gemma Humet, Venus, Guillem Roma, Alicia Rey, Nacho Tarrés, entre molts d'altres, eh? Deia abans amics, suposo que també gent admirada, no?
Sí, ha sigut una... És a dir, en alguns casos, no són la majoria, però en alguns casos ens hem llançat, diguem, a la piscina, i allò d'escriure per Instagram, saps? En plan, escolta, que ens agrada molt el que fas. I sorprenentment, la resposta en alguns casos ha sigut positiva. Sempre és veritat que aquest és un sector petit. Vull dir que al final sempre hi ha alguna mica en comú, o comparteixes el segell, o comparteixes això, no?, algun músic. Vull dir que al final sempre... Sí, no hi ha ningú amb el qui no tinguéssim absolutament cap relació, però sí, és una combinació d'amics, és una combinació de gent, d'artistes que ja estan treballant a l'estudi on nosaltres hem fet el disc, com és el cas de l'Alicia Rey i de la Venus, de la Valèria, que han estat fent el disc al mateix estudi on hem estat treballant nosaltres, i no sé, i algun cas com la Gemma Humet, doncs, que tenim algun amic comú i ens agradava molt, i ostres, aquesta cançó, t'imagines la Gemma Humet?
Doncs t'imagines, mira.
I al final, sí, i a part, en aquest cas en concret va ser molt bonic, perquè sempre hi ha hagut 10 moments molt màgics en aquesta gravació, que és la primera vegada que canten, diguem, les teves cançons, i que sents aquesta cançó cantada per algú altre, no? I això sempre s'ha repetit, i en el cas de la Gemma va ser molt, molt bonic.
En aquest disc presentació que vam poder veure ja alguna col·laboració en directe, no?
Sí. Va venir la Valèria, bueno, la Venus, hi va ser el Jambu, l'Alicia Rey havia de venir, però també estava malalta, i en el proper concert que fem aquí a Barcelona, el dia 27, a Ras, sí que en vindran més. Aquesta màgia, aquests estius, aquest somriure que tots tenim a dins, de tornar a trobar el que era important, de saber que sempre tindràs a tu.
Un disc, allò que es queda, de Llars, que pretén parlar d'allò que estimem, de l'experiència del dol i de com allò que deixem es relaciona amb el nostre dia. Abans ens ho deies, també, Eduard, composar i cantar sobre allò que estimem, sobre allò personal, no sé si ho fa més fàcil o d'alguna manera tremolen les cames perquè és atrevir-se a obrir-se completament davant del públic, no?
Això és un, diguem, un dilema debat que té qualsevol persona que li surt, pel que sigui, d'escriure cançons, que és el moment aquest de si compartir-ho o no compartir-ho, no? El que passa és que al final, el fet de fer-ho col·lectiu o compartit, t'acaba portant moltes coses que clarament fa que compensin. És a dir, també depèn de l'objectiu que tu tinguis en cada projecte. En aquest cas, vull dir, com que l'objectiu ja és, diguem, ser nosaltres i, saps? I cantar aquelles cançons i allò que surt, i cantar les coses que a nosaltres ens agraden, una mica ja va en aquesta línia, i també la gent que ens escolta i la gent que ve als concerts també ja sap una mica què ve a veure.
No sé si també, ho dèiem abans, un disc que també ens parla de dol. La música també ha de servir per trencar tabús?
I tant. De fet, la música, o les arts, o la pràctica cultural en general, és una eina fantàstica, diguem, per parlar de coses que diguem, que d'altres maneres és més complicat, no?
Perquè ho és una mica de tabú, no, el dol?
Ho és. Jo crec que cada vegada menys, no? I que cada vegada, com tot en general, hi ha aquesta obertura a parlar d'aquests aspectes més emocionals. Però sí que és veritat que vivim encara molt d'esquenes aquesta idea de que en qualsevol moment, oi? I que és una cosa dolenta, suposo, de fer-se gran, no? Que cada vegada doncs, és més fàcil sigui tu o la gent del teu entorn, no? Que com era allò que les bombes cada vegada cauen més a prop, no? Una cosa així. Sí, i mira, i aquests dos anys, doncs, lamentablement hem tingut experiències en aquest sentit, i a l'hora d'escriure, ens ha sortit parlar d'això. Amb això que comentaves, també hi ha una col·laboració molt xula del disc, que és amb el col·lectiu de Rap La Llama, només per, com a exemple de com, diguem, la cultura, la música pot servir per parlar d'altres coses. És un col·lectiu de rap que està al Raval, que treballa amb Xamfrà, que és aquest centre d'arts i inclusió, que treballa en el rap amb joves, diguem, d'allà del barri, i ho fan servir, diguem, com a eina d'inclusió, perquè el rap és una eina potentíssima, justament, per parlar de coses que d'altres maneres és difícil, per crear comunitat, etc. I també volíem que en el disc, diguem, també hi hagués algun projecte que estigués treballant la música des d'aquí.
Precisament la música, i ara ens ho deies una mica, la música és curativa per això, perquè ens permet expressar sentiments, emocions que de forma parlada no ho faríem.
Exacte. Bueno, no només de forma parlada, sinó que, és a dir, la música, com les altres arts, té una naturalesa emocional molt, molt potent, no? També, o sigui, no és gratuït que també moltes cançons parlin d'amor. Vull dir que la naturalesa, diguem, en aquest sentit emocional és compartida, però no només des d'aquest aspecte, diguem, més romàntic, etcètera, sinó que la música, i això, la ciència cada vegada porta més dades en aquest sentit, és beneficiosa per la salut des de molts punts de vista. O sigui, la feina que es fa des de la musicoteràpia en àmbits, doncs, amb malalties de salut mental, amb gent gran, als hospitals, vull dir, no sé, just abans de la pandèmia la OMS feia un informe molt complet d'un recull d'evidències i recomanava a tots els països que integressin la música en els seus sistemes de salut, vull dir, i això segurament ho anirem veient cada vegada més.
T'imagines Llars posat en un hospital?
De fet, sempre amb la Lítica a vegades comentem que ens haurien de fer voluntaris de música en vent o d'alguns d'aquests projectes que tenen voluntaris músics que van, doncs això, no? Tant a pal·liatius o salut mental o a nen o a plantes infantils, una mica per tots els beneficis. És diferent, la feina que pot fer un musicoterapeuta format, diguem, que que treballa bé, diguem, que no pas, diguem, doncs aquesta cosa una mica més emocional o lúdica que pot fer doncs algú com nosaltres que van a cantar, però ho tenim, certament ho tenim pendent.
Espera, Eduard, que ara em deies, ho comandàvem amb la Letícia. Letícia Martín, bona tarda. Espera't, que no sé si la tenim o no.
La tenim. Encara.
Letícia Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que la tenim amb nosaltres. Primer de tot, deixa'm preguntar-te com et trobes.
Bé, estem sobrevivint.
Sí? És la primera vegada o no?
Sí, per mi sí.
Has debutat, eh?
Sí, he debutat.
Li deia a l'Eduard si s'imaginava llars en un hospital, perquè precisament ara parlàvem una mica de que la música també és curativa, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, ja us comentava que és una cosa que hem dit més d'una vegada, d'anar amb alguna d'aquestes associacions que treballen en hospitals i que fan una feina tan important, d'anar a tocar, a regalar una mica de música.
Tot i que potser em repeteixo amb la pregunta, però vull saber també la teva opinió i com va anar tot plegat. Abans ho comentàvem amb l'Eduard, que us vau estrenar aquest disc en format directe el passat diumenge a la nova Jazzcava de Terrassa. Com va anar tot plegat, Letícia?
Molt bé. La veritat és que sempre fa molta il·lusió la primera vegada que portes tant mesos treballant unes cançons en un estudi i la primera vegada que les puges a un escenari i les comparteixes amb el públic i la veritat és que és un regal tenir oportunitats així.
Ens ho vam passar molt bé. Que sí, Leti, ens ho vam passar molt bé.
Això va... Aquesta màgia, aquests estius, aquest somriure que tots tenim a dins de
Letícia, abans també ho comentàvem amb l'Eduard, és el segon disc d'estudi, tot i que porteu moltíssima trajectòria amb llars, però si haguéssim de recórrer aquest camí del primer disc al segon disc, què és el que marca la diferència entre un disc i l'altre?
Diverses coses, no? També ha sigut, no a vegades tant a nivell de resultat final, sinó a nivell de procés, no? Ha sigut molt diferent com hem treballat el primer disc i com hem treballat el segon. Aquest segon ha sigut molt bonic viure la transformació de les cançons també acompanyats en cada cas per cada col·laboració. Això en el disc anterior no hi era, sí que va venir l'Anna Ferrer a fer un tema amb nosaltres, però va ser bastant diferent. I mira, això ha sigut una aventura, vull dir que també hi ha dins d'aquest disc hi ha una mica de cada persona que hi ha col·laborat, que en aquest cas són moltes.
Ara ho engreixo, eh? Ara ho faig més llarga la pregunta, Eduard. Com ha estat l'evolució de Llars des de que comença fins que treu aquest segon disc?
L'evolució ha anat, jo crec, una mica en línia, per una banda, diguem, com han anat evolucionant els nostres gustos, diguem. Tot i que, bueno, l'Eti segurament està d'acord, tampoc, és a dir, jo crec que continuem tenint aquesta coherència d'allò de la primera cançó que hi ha penjada fins ara. Jo crec que és fàcil identificar allò que fa que sigui Llars, però sobretot a nivell de so, a nivell de producció, a nivell també, evidentment, de com està més ben treballat, també en cada una de les fases, diguem, de la creació i la producció. També, evidentment, és una evolució que també està marcada, diguem, doncs, per l'entorn i per la música que anem escoltant, no? Vull dir que no, evidentment, també ens influenciem d'allò que està passant fora. Però vaja, m'agrada pensar que Llar sempre ha tingut, diguem, alguna cosa que està tant a la primera cançó fins a l'última.
Per cert, per qui no us conegui, Letícia, abans ens explicava també l'Eduard quin era l'origen de Llars, però no li preguntava el per què, el nom de Llars.
Ah, doncs mira, això ho he d'explicar a ell, que...
Ah, veus?
però jo trobo que ens hi escau molt, no? Que Llars és aquesta llar de petites cançons que al final són casa.
Jo no ho explicaria millor. Sí que m'agrada fer la diferència de que, bueno, la diferència dimatisada, que està en plural, per aquesta idea, no?, de que aquella sensació de proximitat o de, saps, aquesta sensació acollidora es pot estar en molts llocs, no?, que no és només una cosa exclusiva d'un lloc, sinó que pot estar en una persona, pot estar en un moment i, evidentment, també en una cançó.
Tot i que allò que es queda amb nosaltres, segur que vosaltres feu camí endavant. Letícia, no sé si preguntar-te ja per futurs projectes. Ja esteu pensant en següent disc o com va això?
Bueno, ara tenim aquest molt acabat de sortir del forn. Tenim encara una data important en el calendari, que és el concert del 27 de novembre a la Sala RAS 3 de Barcelona. I a partir d'aquí, el nostre projecte és 2023 moure aquest disc en directe, que estem ara treballant en diferents sales, tancant diferents dates. Per mi, jo crec que aquest és el nostre projecte ara de futur més immediat.
I suposo que amb moltíssimes ganes, valga'm Déu que t'ho pregunti tu ara mateix, però amb moltíssimes ganes després de la pandèmia, no?
Sí, moltes. Bueno, sí, tant. El 2020 va ser molt dur per molts sectors, però sí, com tothom sap, pel sector cultural i per la música també va ser demolidor i ara fa molta il·lusió, no?, treure un disc i pensar-lo en directe amb una certa normalitat amb la que vivim ara. Mm.
Letícia Martín, compositora, cantant i guitarra del grup Llars, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que et recuperis molt aviat, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, igualment. La teva gent. L'espai que hi haurà entre el meu què tal i aquella resposta que ara sento abismal.
Abans et preguntava, Eduard, si la vostra música s'havia influenciat o no per aquests grups amb els que heu col·laborat. El que sí, denoto és que hi ha una mica més d'electrònica, pot ser?
Sí, bé, de fet, la cançó que heu posat ara, que sona de fons, potser és la màxima expressió, diguem, d'això, perquè amb la Venus, diguem que és d'aquestes artistes amb els que compartim estudi i productors, diguem, treballa molt aquestes textures electròniques a través de la veu i, evidentment, també part va ser de les artistes que més es va implicar i més ens ha servit per incorporar, doncs, aquesta electrònica al projecte. Ens agrada jugar-hi i sobretot aquest equilibri entre allò més orgànic i allò més electrònic. Abans parlant de tecnologia, evidentment, avui les eines són tan enormes que es fa molt difícil triar, no? Com també passa en altres àmbits de la nostra vida, no? Que el món digital, diguem, fa que hi hagi allò oferta en excés i també a l'hora de triar sempre tens el dubte, no? Però vull dir que en la tecnologia musical avui hi ha moltes eines i sempre aquest debat entre quin pes ha de tenir allò més orgànic i quin allò més electrònic és el debat del nostre dia a dia.
Ha estat també això? Ha estat també un joc, aquest disc? Un divertiment?
Sí, evidentment nosaltres la pretensió de fer aquest disc o del que és Llars no és més que tenir aquests moments. O sigui, nosaltres el que ens agrada més és fer les cançons, estar a l'estudi i després fer els directes. Tot el demés, bueno, les entrevistes també en general també ens agrada, i més quan ens deixen una mica d'espai, com és el cas d'avui, per parlar una mica, no? Però no, la veritat és que ens ho hem passat molt bé.
27 de novembre, que hi sereu a la Sala RAS Matràs 3. No sé si teniu més dates tancades o no.
De moment no. De moment ara sobretot treballarem ja més de cara a la primavera de l'any que ve, que també hi haurà moltes coses, però vaja.
Sí? No es pot explicar cap?
No, vull dir que també... És a dir, que espero que tingui moltes coses, però vull dir que
és que em donen un fil i m'hi agafo, eh?
No, vull dir que hi haurà una explosió de nous projectes també, que tothom està esperant també aquesta primavera i estiu.
Eduard Balaguer, compositor, guitarrista i cantant del grup Llars, i que avui ens ha apropat aquest seu segon àlbum d'estudi, Allò que ens queda. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Que vagi molt
bé. A vosaltres. I és per lo que es comença a comptar, i el gener és per cap d'any. És veritat que no cal saber què vas buscant per trobar. Que ho troben ben lluny i jo veig ben bé al costat. Me n'adona.
passat els anys. Ves, no siguis potser un somni d'aquells que no acaben mai. Si segueixes comptant, la vida va passant i quin remei ens ha anat fent grans. I el present ja és passat i els records es fan grans i hem après sobretot a esperar. I hem sabut que els moments importants se'n van a guardar. Per si la vida ens torna a fer mal, ens puguem aixecar.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
8 minuts que passen de 4:45 de la tarda i encetem una nova parada solidària, la parada tècnica de la caravana, que ens porta històries que han de ser escoltades, Nina.
Doncs sí, Joan, avui baixem les revolucions i posem el punt mort per parlar d'una de les lluites més dures, la lluita contra la soledat no desitjada. Per fer-ho, parlarem amb la Fundació Amics de la Gent Gran, que acumulen 35 anys al capdavant d'aquesta batalla. L'entitat treballa per acabar amb l'aïllament social al qual queden exposades milions de persones grans. El millor remei per aconseguir-ho, el voluntariat, l'amistat i la sensibilització de la ciutadania.
Gràcies, Nina. I per justament això, sensibilitzar la ciutadania, tenim amb nosaltres a Txell Teixidor, responsable tècnica de la província de Barcelona d'Amics de la Gent Gran. Molt bona tarda, Txell.
Bona tarda.
Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur li és família. Cap al tard quan a baix van arribar les visites, ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té temps. Gent gran procurant no fer nosa.
Txell, per qui no es conegui, com va néixer Amics de la Gent Gran i què fa per la societat Amics de la Gent Gran?
Amics de la Gent Gran va néixer l'any 1987 a través d'un grup de persones que tenien moltes inquietuds sobre el sentiment de soledat que pateixen moltes persones grans. Llavors, aquest grup de persones tenien aquest neguit, van anar a França, van anar a conèixer la Fundació i Associació dels Petits Frères i allà els hi va agradar molt la idea i van portar-la cap aquí i així va començar amb un petit nucli que ha anat creixent, al punt que estem acompanyant a 2.000 persones.
I fins a 35 anys d'història, la Fundació, que viu aviat.
Sí. Bueno, els Petits Frères de França estan des de l'any 46.
Vull dir
que sí, estan amb ja 86 anys ja.
Escolta, Txell, t'endim a abandonar els nostres avis, les nostres àvies?
Clar, jo crec que la paraula abandonament no és, no? Però moltes vegades sí que deixem en l'oblit o no hi pensem suficient. No? No deixa de ser part de la nostra família en molts casos i els nostres veïns i la nostra ciutadania. És una part important.
T'ho deia perquè quan un es fixa en altres cultures, la societat xinesa, per exemple, es caracteritza per una certa veneració de la saviesa de la gent gran, i aquí sembla que passa tot just el contrari, no?
Sí.
I per què?
Clar, jo et puc donar, en tot cas, la meva opinió, com a educadora i com a tècnica d'amics de la gent gran. Sí que estem en una societat molt individualista, on cada vegada està molt més fraccionada i ens mirem molt més al nosaltres o al jo. I també estem en una societat on no ens agrada envellir, no? On tenim tot de polítiques, cremes i coses per fer per no envellir, no? I per no voler veure que ens anem fent gran. Quan és l'objectiu de tots nosaltres, arribar a ser grans?
Perquè de què parlem quan parlem d'edatisme? Parlem també d'això?
Clar, l'edatisme és la tercera... Segons l'OMS, és la tercera causa de discriminació... Wow. Per raons d'edat. Llavors, doncs, clar, l'edatisme comporta que et discriminin a mesura que tu vas sent gran. I si a més ets dona, encara s'agreuja molt més. Llavors, clar, és a mesura que les persones es van fent gran, no? I van envellint, i es perda, hi ha una pèrdua cognitiva a vegades, o una pèrdua física, doncs tendim a que aquestes persones no ens les prenguem tan seriosament com hauríem de fer, o no deixem que prenguin les decisions que haurien de prendre com a persones sobre la seva pròpia vida, sobre el que volen fer o deixar de fer.
Clar, Txell, ara em deies, i si ets dona encara més, precisament demà, si no erro, feu una xerrada, una formació sobre solitud en perspectiva de gènere.
Exacte.
Per tractar temes com aquests, entenc.
Clar, són temes molt invisibles, però que són molt reals. I el fet de ser dona en una societat on encara hi ha estructures molt patriarcals, doncs no és fàcil. I si a més ets una dona gran, doncs encara s'agreuja molt més.
Com lluita, amics de la gent gran, per acabar amb aquesta solitud?
Nosaltres intentem, sobretot, acompanyem a les persones grans a través de persones voluntàries que van 2 hores setmanals a casa de les persones grans, o es fan trucades, sobretot perquè les persones estiguin connectades al món, a tot. Després fem activitats de socialització, en les quals intentem també que les persones doncs connectin amb la seva comunitat, amb altres persones que poden trobar-se en la mateixa situació. I després, i com ho fem? Sobretot ara que ve Nadal, doncs a través d'actes, no? I de, per exemple, fem 26 dinars de Nadal a nivell de Catalunya.
26 dinars?
26, sí. Són molts. Bueno, també, no em vull deixar, Comunitat Valenciana, a Madrid i Saragossa també.
Ara em parlaves d'aquesta socialització, per ser-ne conscients de tot el que passa, Què vol dir que una persona gran visqui sola i, per tant, perdi aquesta sociabilització?
Vol dir que moltes vegades, quan una persona pateix alguna situació de deteriorament, per exemple, una persona gran, la senyora Maria, que va caminant, cau i es fa mal. I llavors no pot caminar, o ja no pot anar a la piscina, o ja no pot anar amb els seus amics o amigues o amb la seva parella a passejar, i s'ha de quedar a casa. Val? A partir d'aquí, aquesta persona es queda a casa i ja no surt, ja no té el vincle d'abans, s'aïlla, possiblement quan es recuperi torni a recuperar aquelles relacions, però potser ja no, perquè ja no té por de caure, o ara es fa fosca abans i llavors té por de que caigui o li torni a passar, llavors es queda a casa, ja no surt tant. I això, mica en mica, va sumant, fins al punt de que ja no surt, i ja no socialitza, ja no relaciona, això comporta que estigui més trista, això comporta que no es trobi tan bé, que potser ja no s'arregli cada dia per llevar-se, per anar amunt, per anar avall, per fer això, per anar a comprar... Bueno, és com un peix que es mossega la cua, no? I es va sumant.
Ara m'imagino que algú d'aquesta gent gran que viu sola ens està escoltant des de casa, perquè això sí que ho fan molt, que escolten molt la ràdio. En quin moment s'ha de demanar ajuda?
Jo crec que en el moment que... Amb amics de la gent gran, qualsevol persona que tingui aquest sentiment de soledat, no? Que moltes vegades passa quan coneixem una persona gran i preguntem quin és el moment en què tu et sents sol o quins són els moments, no? I sobretot diuen, pues, sobretot ens passa a partir de la tarda, quan, i tarda vespre, no? I en aquell moment en què ja tanques la porta, ja si ha vingut algú ja marxa. I si no, ja quan ja poses a sopar i et quedes sola a casa, no? I tens aquell sentiment d'angoixa. Moltes vegades la gent ho expressa amb sentiment d'ansietat, d'angoixa, de por, de tristesa, de ganes de plorar. Quan, si tu tens aquest sentiment, truca Amics de la Gent Gran. Mirem a veure què podem fer i si podem donar un cop de mà.
Heu notat algun increment de trucades arran de la pandèmia?
Sí, i tant, sí, i tant. Eh? Clar, nosaltres fem un acompanyament individual a domicili, no? I arran de la pandèmia, a partir d'aquell 13 de març, ens vam haver de reinventar. I vam començar a fer trucades telefòniques. I a partir d'aquí, des de totes les poblacions on estem, el que vam fer, sobretot, és parlar amb els ajuntaments, amb serveis socials i amb les entitats per treballar en xarxa i per a veure què podíem fer i si podíem donar un cop de mà. I sí, sí, va haver-hi un augment, perquè, clar, una de les maneres de poder donar un cop de mà a les persones grans és xerrant, no? I si, a més, hi havia persones que necessitaven més, doncs fèiem una doble trucada. I si calia una triple, una triple. La qüestió era, doncs, intentar alleugerir una mica aquest sentiment de què està passant d'incertesa, no? Perquè, per la pandèmia està molt dura i un sentiment de què està passant, cap on anem, si ens infectem, què passa. Bueno, hi havia tot un sentiment de pèrdua, de por, de més, era estat un dels col·lectius més que s'ha tocat més, no? I que patim més, on hi ha hagut més morts i més baixes, vull dir que està complicat.
Clar, ara m'ho deies, un col·lectiu de risc. Jo crec que a vegades parlem de la pandèmia en passat. Mira, avui teníem dos convidats aquí a l'estudi que no han pogut venir precisament per això, per Covid. No sé si també us segueix influenciant aquesta manera de treballar a dia d'avui, el Covid, o no.
Bueno, el tenim en compte. De fet, hem après a viure amb ell, no? Tot, jo crec, des de tots els àmbits, i nosaltres com a entitat i com a persones voluntàries que acompanyem a persones grans també. Llavors som molt respectuosos. Hi ha persones grans que, si no volen, perquè potser tenen una situació sensible de salut o que sigui, fem un acompanyament telefònic. Si necessiten que anem amb mascareta, anem amb mascareta, però molt des del respecte, no? I des de poder seguir acompanyant i alleugerir aquest sentiment.
Em parlaves de voluntaris. Amics de la Gent Gran sense voluntaris no seria res.
Totalment d'acord, sí. O sigui, et confirmo l'afirmació que fas. Amics de la Gent Gran és una entitat de voluntariat.
Quan sou ara mateix?
Devem estar sobre quasi els 2.000, tranquil·lament. No puc dir-te ara, perquè no sé les xifres exactes, però...
Bé, la següent pregunta és suficient?
No, mai és suficient, mai. O sigui que convidem a totes les persones a que sumin a fer aquest voluntariat, perquè pareix meravellós, i es fan vincles molt bonics amb les persones.
Això t'anava a dir, eh? Què he de saber si em vull fer voluntari d'Amics de la Gent Gran? Perquè a vegades el vincle acompanya molt a que jo em faci voluntari, perquè m'agrada molt crear vincles amb la gent, sobretot aprendre molt de la gent gran, escoltar-los, xerrar amb ells, però a vegades aquell vincle també fa una mica de por, d'incertesa, no?
Què has de saber? Sobretot, tenir ganes de donar un cop de mà, tenir 2 hores a la setmana, mínim, per poder acompanyar aquesta persona, a la persona que tinguis assignada o que se t'assigni, i a partir d'aquí gaudir del voluntariat.
Algunes de les tasques que feu des d'Amics de la Gent Gran, o algunes, vaja, que m'han criat l'atenció, perquè feu, per exemple, tertúlies a domicili.
Sí.
Què és això? Com va això?
això, mira, és una de les activitats inicials que van començar Amics de la Gent Gran i que se segueix realitzant. I són tertúlies, sobretot... Nosaltres tenim un perfil de persones grans moltes vegades amb dificultat de mobilitat. Uh-huh. I això ens trobem a vegades, doncs, això, persones grans que viuen un segon sense ascensor i no poden ni pujar ni baixar escales. I ens hem trobat en situacions de gent que fa anys que no surt de casa. Que això és com molt impactant, no?, que algú diguis com pot ser que no faci 2 anys que no surts de casa, doncs, perquè no pot baixar les escales. Llavors, apropem la tertúlia al domicili. Bàsicament és això, agrupem 2 o 3 persones voluntàries i van una tarda a visitar aquella persona gran a casa i a xerrar una estoneta i passar una bona estona.
I encara te'n pregunto per una altra, la bufanda de la iaia.
Ai, la bufanda de la iaia. La bufanda de la iaia és una activitat de socialització meravellosa i fantàstica. en la qual l'objectiu sobretot és fer bufandes. Val? I aquestes bufandes és una activitat on es fa mitja i se comença una bufanda. I sovint hi ha molta gent que diu, ah, és que jo no en sé o no me'n recordo, i bueno, i comencem a fer el taller, i les que en saben, que tenim unes senyores que són unes professionals de la mitja, comencen a teixir i ensenyen a les altres. Llavors veus, sobretot el taller, a part de fer bufandes, que després es posen a la botiga solidària d'Amics de la Gent Gran, que diu una botiga online, veus la relació d'ajuda entre elles, no? I el fet de que en aquelles dues hores que dura el taller s'obliden dels seus problemes, de les seves coses, de les seves cabòries, i estan allà passant una bona estona, no? I riuen, i després veus que es passen el telèfon i comencen a fer contacte i se'n recorden d'aquell dia, en aquell taller, aquella persona, no?, que la va estar ajudant. Llavors es tornen a trobar una altra activitat, i és una activitat que ajuda molt a teixir, també. A part de teixir llana, a teixir amistats.
Clar, ara m'ho deies, Txell, que precisament mentre fan coses s'obliden de les seves cabòries, no? Un altre dels símptomes de quedar-se sol, entenc, és donar-li massa al cap, no?
Sí. Sí, moltes vegades, i a vegades hi ha situacions... És que, clar, tota persona té la seva història. Llavors hi ha situacions i persones que han viscut moments molt difícils a la seva vida, no? O a vegades tenen pèrdues de familiars que... Clar, és impossible empatitzar-ho, perquè dius, no puc empatitzar respecte a com aquesta persona, el que ha sentit o el que li ha passat a la seva vida. Llavors estan sempre pensant i sempre donant-li voltes a aquelles situacions. Llavors, si durant una estona ajudes a pal·liar una miqueta, no, alleugeria aquella càrrega emocional que porta, doncs mira, tot això que ajudem, i veus que poden somriure una estona, poden riure, poden passar-s'ho bé i aparcar una miqueta aquell problema durant una estona, doncs tot això que ajudem.
Parlàvem algunes de les activitats que feu des d'Amics de la Gent Gran, com les tertúlies a domicili, la bufanda de la iaia, encara em deixava la rosa solidària, que em sembla que feu per Sant Jordi.
Sí, ho fèiem. Sí, ara ja fem venda de roses. Uh-huh. I sí, fem... De fet, ara ens hem reinventat amb moltes activitats, vull dir, celebrem aniversaris, fem també... anem al cinema, fem berenars, obrim una miqueta més, també.
T'ho preguntava perquè... No volia preguntar-t'ho, perquè segurament hi deveu estar treballant en tot plegat, però ja que han posat els llums de Nadal ja als carrers de Barcelona, t'ho pregunto. Per Nadal, no sé si teniu alguna iniciativa preparada.
Sí, tenim una companya... Tenim una companya que ara et diré quin és el seu nom, perquè tot just encara està...
Veus que esteu treballant encara, pobres.
Sí, està en el forn, que es diu, però ara mateix te la dic, perquè la tenim aquí ja a puntet, que es diu Aquest Nadal, quin és el teu desig? I a partir d'aquí ens basem en tres línies, que són els dinars de Nadal, que et comentava, 26 a nivell estatal, on acompanyem, doncs, això... a moments molt difícils a les persones grans, perquè sí que hi ha persones que celebraran el Nadal amb la seva família, però sí que és veritat que també acompanyem a moltes persones grans que no tenen família o que no celebren el Nadal, sigui pel que sigui, no? Sigui la situació per la que hagin viscut o decideixin fer. Llavors, sabem que és un moment complicat, emocional, perquè venen molts records, són moments molt sentits, i per tant volem ser-hi. També fem una entrega de petits lots de Nadal, on fem un detallet per cada persona gran a la qual acompanyem, i després també tenim tota una sèrie d'activitats del que parlàvem ara també, d'activitats nadalenques que depenent de la delegació, doncs, els equips de voluntariat decideixen fer aquestes activitats.
I a més, suposo que aquest Nadal podem entrar tots a la botiga online, comprar qualsevol cosa, i així, a més, ajudem i som solidaris.
I tant,
no?
I tant. I si voleu, també podeu fer donació per Bizum, per... Sí, no hi ha problema. Us poseu al nostre web, i si us voleu fer voluntaris i voluntàries, també estarà genial.
Txell Teixidor, responsable tècnica de la província de Barcelona de la Fundació d'Amics de la Gent Gran. Moltíssimes gràcies
a vosaltres.
A vosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies.